que podem preveure que hi haurà en, ja no propers mesos, sinó probablement properes setmanes, en aquests moments tothom tanca files amb Alberto Núñez Feijó. El precedent és Pablo Casado i va passar el que va passar. Però sí que és veritat una cosa, que el Partit Popular en si és molt disciplinat fins que forcen els canvis.
En fi, Jordi, moltíssimes gràcies una vegada més per les explicacions. Et deixem que sopis tranquil.
Esperem.
Que es venen dies
sí,
llargs.
Fins demà. Demà el show a partir de les 12 del migdia, debat entre les 3 i les 4 de la tarda, els cara a cara interessants d'aquest debat d'investidura fallit.
Ho seguirem aquí a RAC1, com sempre. Gràcies, Jordi. Una abraçada. Bona nit.
Bona nit.
En fi, ara ho comentarem tot plegat, però deixeu-me abans, perquè sabeu que avui també Esquerra ha reconegut que ja s'estan intercanviant fins i tot alguns documents sobre l'amnistia amb el govern espanyol, evidentment pensant en la segona part d'aquesta investidura, la de Pedro Sánchez, no la d'Alberto Núñez Feijó. I per això a aquesta hora tenim en línia Ernest Urtasun, portaveu de Sumar. Senyor Urtasun, bona nit.
Hola, bona nit, com esteu?
És evident, com dèiem, que hi ha contactes des de fa temps per tancar aquest acord amb Pedro Sánchez, però mentre Esquerra dona per tancada aquesta amnistia i ara passa la següent fase, que és reclamar el referèndum, el PSOE continua dient que no hi ha res tancat. No sé què me'n diu vostè, si estan avançades o no aquestes negociacions, perquè, com dèiem, Raquel Sanz ha dit avui que hi ha aquests documents, fins i tot, hi són o no aquests documents?
Bueno, permeti'm una certa dosi de discreció en el meu cas sobre com avancen les converses. Jo el que sí li puc dir és que si hi veiem des de Sumar voluntat i ganes de tirar endavant la legislatura, de que surti bé, demà quan passi aquesta espècie de farsa la que hem d'assistir demà del senyor Feijó, que no té, jo sabia que fa un mes, cap possibilitat de ser escollit, la nostra responsabilitat serà intentar tirar endavant l'única investidura possible que hi ha sobre la taula, que és la investidura d'una majoria en clau social i plurinacional, no? I des d'aquest punt de vista, des que fa temps que treballem, nosaltres des de Sumar hem intentat en tot moment interlocutar amb tots els actors, amb Esquerra, però també amb Junts per Catalunya, i estem convençuts de que les coses aniran bé i que farem les coses bé, no? Però bueno, crec que a dia d'avui encara és hora per fer anuncis, però sí que podem traslladar que crec que les converses avancen de forma raonable i positiva, no?
No li sembla bé, per tant, o lamenta que Esquerra hagi donat aquests detalls avui? Hauria preferit que fossin més discrets?
No, escolti, cadascú és lliure de fer la comunicació al voltant de les converses que cregui convenient, i amb això no vull entrar o valorar. El que sí que jo li puc dir en nom de Sumar és que nosaltres des del primer moment vam decidir començar a treballar i interlocutar amb tothom. Per aquest motiu també Yolanda Díaz va traslladar-se a Brussel·les a veure's amb Carles Puigdemont, perquè volíem mantenir aquesta interlocució molt directa. També vam anomenar Jaume Asens, com vostès bé saben, com a una persona que ens ajudés a articular aquestes converses, que crec que s'ajuda a un paper molt positiu. I per tant, nosaltres aquí el que estem intentant fer és bastir ponts, treballar complicitats i treballar els continguts que permetin investidura. Llavors, a dia d'avui, com a mínim nosaltres de Sumar, no farem anuncis encara sobre el contingut al que s'està treballant, però sí, i ho he dit aquest matí en roda de premsa, que les coses avancen de forma raonable i que nosaltres som optimistes de que un cop passi el debat de demà podem anar a la investidura de veritat, que esperem que surti positiva. No?
D'acord, no li demano detalls, però si li pregunto de l'1 al 10, en quin punt creu que es troba ara mateix aquestes negociacions per l'amnistia?
Bueno, diguem que les negociacions és difícil valorar-les de l'1 al 10, no? No, tampoc és un...
Intentiu.
Tampoc es tracta d'un partit de futbol, diguem-ne, no? On hi ha minut i resultat concret, no? Crec que, bé, simplement, com tothom és conscient, aquestes són converses que avancen en moltes direccions, amb molts actors, també perquè parlem molt, evidentment, de la qüestió catalana, de la qüestió de l'amnistia, del paper de Junts, Esquerra Republicana, però hi ha més actors també que han de formar part d'aquesta majoria plurinacional i amb tots ells s'ha de dialogar, no? I, per tant, jo el que li puc dir a dia d'avui és que crec que sóc optimista en que reeixirem una investidura en clau social i plurinacional amb el conjunt d'actors que hi han de participar, no? A partir d'aquí, quan es puguin fer els anuncis, doncs crec que ja ens farem.
També s'ha parlat de qui entraria dins d'aquesta amnistia. No sé si, per exemple, Laura Borràs hi hauria de ser, o Miquel Buch hi entraria o no dins d'aquest acord per l'amnistia?
Miri, nosaltres estem treballant un dictamen sobre l'amnistia. Com vostès saben, vam nomenar una comissió d'experts molt a l'inici, de que es comencés a parlar d'això. Nosaltres de l'inici vam dir que nosaltres creiem que l'amnistia era constitucional. Vam dir des de l'inici que creiem que era el moment polític de fer-ho, perquè és veritat que es focalitza molt la qüestió en les persones que estan a Bèlgica, però evidentment tothom és conscient que hi ha centenars i centenars de càrrecs en què l'arrosseguen les de l'octubre del 2017, i per tant aquesta amnistia era absolutament necessària, no? Per tant, nosaltres al primer moment ens hi vam posar a treballar, tenim aquesta comissió d'experts que està elaborant un dictamen, que farem públic aviat, que explicarà una mica doncs, quin és els paràmetres d'aquesta amnistia, qui ha d'estar cobert per la mateixa, tots aquests detalls els donarem en els propers dies quan fem públic el nostre dictamen, i evidentment creiem que és una amnistia que ha d'estar focalitzada en els fets penals derivats de l'octubre del 17, no en altres qüestions, i amb això sí que hem sigut clars al principi.
Per tant, tot el que entrés dins el que té a veure amb l'1 d'octubre, estrictament?
Tot el que tingui a veure amb el que deriva del conflicte polític que va haver-hi a Catalunya fruit de l'1 d'octubre i del que tots vam conèixer, no? Jo crec que l'amnistia ha d'estar emmarcada dintre del conflicte polític, que és el que hem d'intentar resoldre, insisteixo, perquè és que hi ha moltes persones a Catalunya que encara arrosseguen conseqüències penals fruit d'allò.
I li sembla, per exemple, que el cas de Laura Borràs està directament relacionat amb el conflicte de l'1 d'octubre o no?
Bueno, nosaltres sempre dic que creiem que el cas de Laura Borràs és un cas que no té res a veure amb les conseqüències penals de l'1 d'octubre, no és un cas diferent, que el propi Parlament de Catalunya, la majoria de forces polítiques del Parlament de Catalunya ja van qualificar en el seu dia, i nosaltres el que creiem és que l'amnistia està centrada en el que era el conflicte polític de l'1 d'octubre. El cas de Laura Borràs creiem que és un cas a part, sempre ho hem dit des del principi.
M'ha dit ara fa uns minuts que volen presentar aquest document aviat. Aviat, què vol dir? Un cop passi aquesta investidura, suposem que fallida, d'Alberto Núñez Feijóo, per tant, pot ser que a finals d'aquesta setmana o principis de la següent tinguem alguna dada més?
Bueno, estem enllestint els preparatius, no tenim una data fixada, li diré amb tota sinceritat, per presentar aquest document. L'estem acabant de treballar, aquest dictamen, i el farem públic el més aviat possible. Ara hem de fer, aquesta setmana estarem centrats en la investidura del senyor Núñez Feijóo, que tothom sap que fracassarà, però que evidentment és un pas que hem de fer, i després ja haurem d'entrar directament en la concreció del que és la voluntat política de tirar endavant la investidura, i dintre d'aquest marc doncs, amb la iniciativa de l'amnistia. I en base a això doncs, nosaltres triarem el millor moment que creiem convenient per fer públic aquest dictamen, que com dic, si vostès saben, fa temps que estem treballant, perquè nosaltres no tenim cap problema en parlar d'amnistia, perquè creiem que és constitucional i perquè creiem que és el moment de fer-ho, i per tant, políticament nosaltres sempre ho defensarem, això.
En tot cas, creu, però, que hi ha temps suficient perquè es puguin tancar tots aquests serrells abans que arribi la investidura de Pedro Sánchez, o ho veu just?
No, jo crec que el que és important és que arribem a una entesa i un acord polític d'on volem anar, no? A mi no em preocupen tant els plaços, ho hem dit sempre, de les coses quan es facin, sinó exactament què és el que volem fer. Si el que volem fer, ja estem tots d'acord, ja està d'acord Esquerra, Junts, i estem d'acord el conjunt dels actors polítics, els socialistes, nosaltres, sobre el que volem fer, després la qüestió dels plaços és una qüestió que es pot resoldre i que podem trobar un acord. Hi ha tota aquesta discussió sobre si l'amnistia podria estar llesta abans de l'investidura i aprovada o no podria estar. Això és evident, a ningú se li escapa que els tràmits parlamentaris són llargs, els textos han d'anar al Congrés del Senat i tornar, i aquestes coses són llargues, i per tant que estigui tot ja aprovat just abans de la investidura, nosaltres ho hem dit, això sembla que és difícil. Ara, això no treu que puguem acordar uns plaços entre tots que siguin satisfactoris i raonables, i estic convençut que ho aconseguirem.
Més enllà de l'amnistia, sap que ara Esquerra també doncs, reclama aquest referèndum per avançar amb la investidura, perquè diu que ja es dona per feta l'amnistia, i vostè avui també ha dit que no estem en aquesta via de la unilateralitat, perquè li pregunto si això vol dir que per vostè el referèndum és una línia vermella.
No, nosaltres no negociem mai amb línies vermelles, simplement el que hem dit aquests dies són dues coses. Primera, és veritat, quan un camina pel camí del diàleg i de l'acord, no camina pel carril de la unilateralitat, són dos camins diferents, eh? I nosaltres entenem que en aquests moments estem en la fase de la negociació de l'acord, que més vull insistir, que ha donat resultats.
Però dins d'un acord hi podria entrar un acord per un referèndum, no de manera unilateral, sinó un referèndum pactat.
Sí, no, deixem acabar l'argument. És a dir, jo, quan nosaltres anem per la via de l'acord i del diàleg, això dona els seus fruits, també. És a dir, la via de l'acord i del diàleg, que nosaltres sempre hem defensat, és el que va permetre els indults en el seu dia, és el que ha permès la taula de diàleg, i és el que, si tot surt bé, permetrà l'amnistia. I, per tant, aquesta via és la que està donant resultats concrets i la que hem d'explorar. I en aquesta via, evidentment, no hi ha la unilateralitat. Hi ha l'acord, la negociació i el pacte, que és el que estem treballant ara. I després és veritat que ara, de cara a la investidura, el que estem negociant i posant damunt de la taula com a de forma prioritària és la qüestió de l'amnistia. Després, evidentment, entenem perfectament que cadascú expressi les seves posicions de màxims i que Junts i Esquerra Republicana segueixin reclamant el referèndum, òbviament, estan en el seu dret de fer-ho, però nosaltres en aquest moment el que estem negociant, tothom ho sap, és un marc d'amnistia, que és el que és prioritari de cara a l'investidura.
Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia, que vol fer també una pregunta.
Una pregunta i mitja. Llibertats, bona nit. Sobre el tema de l'amnistia, una cosa és que no es pugui aprovar abans de la investidura de Pedro Sánchez i l'altre és que s'activi la tramitació d'aquesta llei i que llavors el propi procediment porti a després, immediatament després de la investidura. Això és un sí o un no? Què creu que és possible, això, aquesta via que plantejo?
Pot ser aquesta, pot ser altra. L'única cosa que nosaltres hem dit, també perquè quan es va plantejar aquesta qüestió, és que semblava difícil que amb els tràmits, amb els plaços que tenim de la investidura i els plaços que requereix el Congrés dels Diputats, pugui estar una llei orgànica o l'instrument jurídic que triem ja completament aprovada i feta just abans de la investidura, perquè això és anar amb uns plaços excessivament curts i ens sembla que això probablement no serà possible. A partir d'aquí, quines fórmules intermitges podem trobar? Pot ser aquesta, pot ser una altra, n'hi ha moltes, no? I per tant, doncs aquí la qüestió és que trobem la manera de fer-ho que tots estiguem satisfets. Aquí, insisteixo en el que deia abans, els plaços són importants, no ho nego, i és una pregunta molt pertinent la que fa vostè, però aquí l'important és quina és la voluntat política dels acords als quals volem arribar. Si estem d'acord en el fons de la qüestió, els plaços i els procediments serà una cosa que segur que serem capaços de posar-nos d'acord.
Isabel Lleuge, que també tenies... Ai, perdona, Enric, la mitja.
Aquesta té a veure amb el seu partit, perquè, és clar, es dona per fet que vostès ja han pactat amb el Partit Socialista. I aquí hem sentit algunes declaracions darrerament de que la Irene Montero ha de tornar a ser ministra, etcètera, etcètera. Això ja ho tenen lligat? Perquè, clar, sense vostès, tot l'altre ja descarrila.
No, evidentment, sumar, que va treure un molt bon resultat electoral, tindrà un paper molt important en el proper govern i en la investidura, evidentment. Mire, nosaltres sobre això, dues coses. Primer, sobre el procediment, nosaltres tenim en marxa una negociació des de l'estiu amb el Partit Socialista sobre el futur govern. Una negociació en què capçala el senyor Nacho Álvarez i que ja ha estat intercanviant des de fa ja moltes setmanes papers i documents amb el Partit Socialista sobre les prioritats. I estem discutint, sobretot i principalment, bueno, i pràcticament exclusivament, diria, sobre continguts, perquè és el que més ens preocupa. Després, evidentment, els continguts s'hauran de traduir en una estructura ministerial que ja discutirem, però no estem discutint això ara, estem discutint sobre què volem fer. I aquí és veritat que nosaltres hem de sumar, hem insistit molt, perquè per nosaltres és prioritari que hem d'anar a una legislatura ambiciosa d'ampliació de drets, on es tiren endavant lleis, propostes, projectes per seguir ampliant l'escut social, la lluita contra l'emergència climàtica. És a dir, nosaltres no volem anar a una legislatura administrativa, volem anar a una legislatura política i ambiciosa de seguir ampliant drets, no? Això és una prioritat absoluta per nosaltres que ja hem traslladat amb el Partit Socialista, no? A partir d'aquí, els treballs continuen i, evidentment, serà una de les coses que haurem d'acabar d'encaixar en la segona fase, quan passi la investidura del senyor Feijó. Evidentment, estem parlant molt de la qüestió dels suports parlamentaris per tenir aquesta investidura, però l'acord de govern serà una cosa fonamental que haurem d'acabar tancat entre Sumar i el Partit Socialista, i amb això estem treballant.
I sobre el nom que li preguntava ara l'Enric Sierra de la ministra Irene Montero, hi entraria en aquestes negociacions, en aquesta equació, com demana Podem?
Bueno, això és el que s'estava dient ara, que és que no hem entrat a discutir l'estructura ministerial dels llocs. No estem en aquesta fase perquè entenem que no té cap sentit començar a discutir de quants ministeris hi haurà, quin repartiment ministerial hi haurà i quins seran les persones que s'hauran de fer càrrec d'aquestes carteres sense tenir exactament què volem fer. Una estructura de govern respon sobretot i s'organitza en base a unes determinades polítiques com pot tirar endavant, com vol tirar endavant. Llavors, quan tinguem l'acord de govern i les polítiques i les prioritats, farem llavors un organigrama, uns ministeris i discutirem les persones. Però no estem en aquesta fase.
Però vostè ho haria amb bons ulls.
Insisteixo, no estem en aquesta fase i per tant no vull entrar a valorar noms d'uns i altres. Ara mateix crec que no toca.
Una última pregunta, Isabel Lleuger, per acabar.
Bona nit, senyor Hortas. Jo tinc un dubte. Sentint-lo, el veig optimista i jo estic satisfeta perquè penso que realment que aquest país pugui tenir una investidura en majoria amb clau social i plurinacional em sembla que és una bona manera de gestionar el futur en aquests 4 anys. El que passa que també tinc un dubte i una preocupació, és a dir, tenint en compte els màxims de demandes que el senyor Puigdemont en representació de Junts està fent i que part de la seu electorat entén que no pot renunciar en aquesta que és precisament la unilateralitat i el referèndum, no sé fins a quin punt això pot ser un element que realment acabi fent trontollar aquesta possible amnistia i que en aquest futur optimista que jo avui escoltant-lo visualitzo, no veig que no pugui acabar sent un instrument desolador si finalment Junts no pot, i en aquest cas el senyor Carles Puigdemont, no pot ni vol cedir amb aquests dos conceptes, no?
Bé, sobre l'optimisme ho soc 100%, eh? Amb això sí que vull traslladar-ho a les persones que ens estan sentint, aquest optimisme. Jo sincerament crec que el mandat de les urnes que abandona els ciutadans el 23 de juliol va ser clar, volien un futbol a una majoria de ciutadans. Per molta gent de dretes que sortís ahir als carrers de Madrid, els ciutadans van col·locar a PP i Vox a l'oposició i els ciutadans van donar un mandat clar per un govern progressista i plurinacional. I amb això és amb el que estem treballant. I optimisme el tinc tot. Jo crec que si serem capaços de fer-ho, i amb això estem treballant dia a dia per aconseguir-ho, perquè més tenim una gran responsabilitat, perquè és el mandat que ens ha donat la gent a les urnes. Dit això, és evident que en tot procés polític hi han d'haver esforços i sessions per part de tothom. I doncs, Junts per Catalunya té el seu procés, igual que el del Partit Socialista, igual que el tenim nosaltres, el d'Esquerra. És a dir, quan un arriba a un acord d'aquesta envergadura, que és un acord complex, complicat, estem parlant, doncs, en el cas de l'amnistia, per exemple, que al voltant de l'amnistia doncs, hi ha tot un debat jurídic, doncs, si té encaix constitucional o no, de quina manera s'ha de fer. És a dir, són pactes polítics que són complexes, a ningú se l'escapa, i que tenen gestions internes dintre de cadascuna de les formacions polítiques que no són senzilles. Només fa falta veure doncs, l'acte de l'altre dia del senyor Felipe González i Alfonso Guerra, que cada cop pinten menys, fins i tot dintre del món socialista, però bueno, aquí estan intentant posar problemes en el projecte. No? És a dir, la digestió d'aquests acords internament a les diferents formacions polítiques pues, té la seva complexitat. Però, dit això, jo crec que, per noto voluntat política, noto ganes de tirar-ho endavant, per part de totes les parts, i això és el que em fa ser optimista.
Senyor Hortas, on acabo. Abans ens deia el nostre corresponsal a RAC1, Jordi Armenteres, que hi havia molt poques dades sobre qui parlarà demà en aquest debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijó. Per part de Sumar serà Yolanda Díaz?
Sí, això ho he explicat aquest matí en roda de premsa. Ho anunciarem demà, en algun moment, no al llarg del dia. Però avui hem decidit encara no anunciar-ho. Demà anunciarem qui serà la persona que parla en nom de Sumar. Entre altres coses, perquè crec que el focus no ha de ser tant en qui parla per part nostra del Partit Socialista, sinó en un candidat que es presenta sense els vots i sense haver fet ni una sola proposta al país. Aquesta segona part em sembla molt rellevant, perquè que no tenia els vots ho sap tothom, i ho sabia tothom ell des de l'inici, ens està fent perdre un temps monumental. Però la segona cosa que és xocant és que en un mes ha sigut incapaç de traslladar ni una sola idea de país, ni en clau econòmica, mediambiental, social, territorial, al conjunt de la ciutat espanyola. Res, avui ha tret una cosa sobre autònoms, crec, o sobre emprenedors. És la primera proposta que li sento en un mes, el qual és francament xocant. Lo demà és una presa de pèl i el focus ha d'estar en un candidat que demà fracassarà. I els nostres portaveus, en qualsevol cas, qui sigui, ens el presentaran fantàsticament i segur que denunciaran el que és una autèntica investidura, que és una autèntica farsa.
Ernest Hortas, som portaveu de Sumar. Gràcies per atendre'ns avui al 9C.
Moltes gràcies.
Que vagi bona bé. Nit. Fins la propera. Gràcies. Bona nit. Adéu. No sé per què creieu que no volen dir qui parlarà demà, no?
Ho has intentat.
És curiós, però no sé si ha passat en altres debats d'investidures que hi hagi tant de secretisme sobre qui parlarà o no. Només ho entendria en el sentit de que realment vulguin posar una persona de perfil molt baix i no vulguin, de moment, ensenyar totes les cartes davant del Partit Popular. O és que si no, no sé, potser vosaltres trobeu una altra explicació, però jo no l'hi acabo de trobar.
Bueno, jo crec que hi ha diverses hipòtesis. La primera és que tant Sumar com el PSOE s'estiguin mirant una mica de reull per veure si volen anar amb perfil alt o perfil baix. També l'altra hipòtesi és que s'estiguin esperant a veure amb quin to va Feijó. Però al final jo crec que Ernest Hortas el que ha demostrat en aquesta entrevista és que és un gat vell, malgrat ser molt jove, és un gat vell de la política, perquè t'ha contestat només el que volia contestar i el que es volia centrar una mica, jo crec, en aquesta investidura fallida, no? Que al final, des del meu punt de vista, lo interessant demà serà veure si veiem un Núñez Feijó que va ja es presenta per cap de l'oposició, si veurem si fa un discurs més de cap de l'oposició, per tant ja està preparant-se el terreny assumint que Pedro Sánchez serà president, o si veurem un Núñez Feijóo que té a la vista més unes eleccions i per tant que el que està fent simplement és consolidar-se o intentar consolidar-se com a candidat del PP i que no li tremoli la cadira, no?
Com ho veieu? Quin paper creieu que jugarà demà Feijóo? Quin dels dos Feijóo sentirem?
Jo veig més el segon, això que acaba de dir l'Eulàlia, perquè...
Pensant més de cara a una repetició electoral.
Jo crec que ella... No, una repetició electoral no immediata, sinó que la legislatura sigui curta, és a dir, que aquesta gran coalició que s'està preparant, o la miscel·lània aquesta que s'està preparant per investir Pedro Sánchez, no duri, és a dir, duri un parell d'anys i pugui haver eleccions després. En un doble sentit, o sigui, preparar això i després preparar que amb ell no li treguin la cadira. És a dir, demà serà la gran última oportunitat que tindrà Feijóo davant dels seus per mostrar que té futur com a líder del partit a mig termini, no amb una repetició electoral, si és que finalment es consolida aquest acord, aquest altre acord del qual estàvem parlant amb l'Urtasun, no? Per tant, demà Feijóo se la juga molt davant dels seus, ja no pas davant dels contraris, que ja s'esperen que perdrà aquesta votació. I jo crec que veurem un Feijóo doncs combatiu, un Feijóo que voldrà demostrar que a l'altra banda doncs hi ha una sèrie de persones que no busquen l'interès d'Espanya, sinó busquen el seu interès particular d'estar governant i de resoldre tota una sèrie de coses. Vam veure ahir a la manifestació que ells estan absolutament en contra, i per tant un altre, entre cometes, Espanya és possible, i ell es postularà com qui pot encarnar o liderar aquesta altra Espanya possible, o aquest altre govern d'Espanya possible. Ara, una altra cosa serà que els seus li deixin, perquè és veritat que cada dia que passa...
I que Vox li deixi.
No.
Perquè també haurà de marcar discurs en relació a Vox.
Sí, però primer ha de començar pels seus.
Sí,
és a dir, que si els seus no el deixen després continuar o postular-se per una candidatura, vam veure ahir molt clarament qui és la més estimada del partit a dia d'avui, descomptant Aznar. I per tant, aquí hi ha algú que està escalfant la banda, no només la senyora Ayuso, sinó tota una estructura de partit que veu a Feijóo amortitzat i que considera que ara seria el moment, ara, vull dir, quan toqui, el moment de Díaz Ayuso. Per tant, per mi demà Feijóo és el caixa o faixa. Demà el seu discurs intentarà convèncer més els seus que no pas els contraris.
Només que Urtasun ha sigut molt optimista amb la legislatura, no? Ell ja anava més enllà de la investidura, sinó que parlava de la legislatura, i en canvi amb això jo estic totalment en desacord amb ell. Crec que serà una legislatura molt i molt complicada, perquè una cosa és tirar endavant la investidura i l'altra és, com hem parlat algun altre cop en aquesta taula, que dretes i esquerres es posin posar d'acord, com ella ha dit, no? Amb pressupostos i amb ells. Llavors aquí veurem si el PP sap jugar els seus tempos o no, i també si vol fer d'extrem o de moderat. Una última cosa, Sumar feia de punta de llança fins ara amb el tema de les esquerres, i ara escoltàvem Ernest Urtasun i més que de punta de llança veiem una frontisa, no? Jo crec que el rol de Sumar també ha canviat moltíssim els últims mesos, i també és interessant veure aquesta evolució d'un partit que normalment estava a l'extrem i ara en canvi és un facilitador.
Isabel.
Jo crec que el que ha passat des de que el rei Felip li va fer l'encàrrec en Feijóo,
sí,
per poder fer una investidura, amb aquest mes i escaig, que a més va demanar més temps per poder a la presidenta del Congrés per poder fer els pactes necessaris, ha quedat en evidència, primer de tot, la poca credibilitat que tenia Feijóo respecte a altres grups polítics, no només respecte a altres grups polítics, sinó també de manera interna. I per tant ara s'ha fet molt evident, com deia abans l'Enric, no? La manifestació d'ahir, que jo penso que va ser un èxit, és a dir, que per al PP ho va viure com un èxit, perquè realment hi havia més gent de la que es pensaven que hi hauria. Una altra cosa és que aquestes 40-60.000 persones són el que són, i per tant també hi havia molts autobusos que venien d'altres autonomies, etc. Però el que es fa evident és que, així com Feijóo va fer un intent d'aproix amb Junts per Catalunya, el va considerar interlocutor vàlid en un moment donat. Després va fer un intent de parlar amb la possibilitat o no d'aquesta amnistia i se li van saltar a la iugular totes les bases més conservadores i carrinclones del PP. Demostra que aquest Feijóo que estava a Galícia ha hagut de modificar-se i jo crec que se sent en fals i se sent dèbil. Llavors, hi ha, des de la meva perspectiva, dos PPs que estan en algun moment han intentat conviure, però que ha guanyat el PP més conservador, el PP d'Ayuso i el PP d'Aznar. Com en un moment donat, quan vam sentir Felipe González i Alfonso Guerra que van intentar fer un crit de reclam en els socialistes autèntics i es van equivocar, no? En aquest cas Aznar ha tingut un pes considerable i ha aconseguit redimir en Feijóo i portant-lo a la línia que ells el consideren. Demà jo crec que el que estaria bé per fer un debat d'investidura que no ens semblés que és una pantomima és que els líders dels altres partits parlessin. És a dir, jo més que posar perfils baixos per deixar en evidència que no mereix una resposta a Feijóo en el seu debat d'investidura, jo crec que un acte de responsabilitat democràtica és posar els representants, els líders dels partits, per tal de donar-li respostes. I després només dir que jo crec que el que aquesta bandera de catalans en contra de Catalunya que alguns medis han posat sobre la taula respecte a la manifestació d'ahir, jo crec que també hi ha un matís i que és important dir, no? Quan parlaven d'aquests catalans independentistes i pretenent aglutinar tot Catalunya sota aquest lema, jo crec que ja és un error estratègic, perquè el que fan és evidenciar com si el PP fos el partit anticatalà per excel·lència, cosa que tampoc és així.
Jordi.
Un parell de coses sobre el que ja s'han dit per no abundar, però jo queda mal el Feijóo es juga un dels principis de Johan Cruyff, no? Que és perdre amb els teus principis o perdre amb els principis d'un altre. Jo crec que de moment va perdent amb els principis de l'Aznar. És a dir, va intentar acostar-se junts, va intentar ser més moderat, va intentar, i de moment li han imposat l'agenda. Jo crec que la gràcia del discurs de demà és saber si segueix perdent amb els principis de l'Aznar o intenta resituar una mica un PP que es veu molt acomplexat per Vox, però que si mai volen governar s'ha de recordar que des de l'extrem no és impossible governar. Fas un partit fort, crees ideologia, però per governar o te'n vas cap al centre o no hi ha manera de fer majoria, i més si tothom està pactant en contra teva, no? I per altra banda, respecte a l'entrevista de l'Urtasun, ell és diplomàtic, és funcionari de l'Estat. Ha dit fins a 4 vegades que la seva agenda política és social i plurinacional. Això vol dir que les coses estan anant molt bé en clau de la negociació, perquè dels perfils que venen d'Iniciativa per Catalunya, el menys catalanista és l'Urtasun, de molt, que és funcionari de l'Estat espanyol, i a més entén la diplomàcia com una cosa molt seriosa. Sempre havia tingut en les nostres èpoques de joventut la política catalana com una cosa molt domèstica, i sempre havia anat cap a l'Estat i cap a Europa per parlar de coses realment, segons ell, les importants, no? Per tant, que en el seu discurs no s'oblidi ni una vegada de dir que la nova agenda és social i plurinacional, crec que denota un compromís i un avenç en les negociacions, que els que podem estar d'acord en que s'avanci amb l'amnistia, doncs sí, poden fer-nos sentir optimistes, no? Perquè és un gran... És a dir, evidentment que quan s'està negociant ningú accepta com el seu lloc on vol arribar com a punt d'arribada, i per tant tothom demanarà més. Però en la història d'Espanya, si s'aconsegueix situar l'amnistia com a punt de partida després dels fets de l'1 d'octubre, és gairebé fundacional. És a dir, jo crec que quan el Felipe González i el Guerra es posen tan nerviosos és perquè entenen que realment és una fita molt important, no? I em sembla que ho deies tu, Isabel, com Puigdemont ven si hi ha renúncies o no hi ha renúncies a la seva gent, no? En un possible pacte. Si al final és el català a Europa, el català al Congrés i amnistia situada com realment una fita política que posa d'alguna manera ordre polític i deixa de judicialitzar el que passa després de l'1 d'octubre del 17, que és una gran victòria dels partits independentistes.
I jo crec també que hi ha una qüestió, i és que, i aquí Urtasun ho ha dit diverses vegades, no? Si no es renuncia a la unilateralitat, tots aquests desitjos jo crec que no seran possibles. És a dir, i jo no estic tan segura que acabi anomenant-se amnistia el que pugui arribar consolidant-se, no? Perquè la satisfacció ha de ser una satisfacció a totes dues bandes, no? Les bandes que estan intervenint en aquest conflicte, per tal de trobar una solució que satisfagui i que pugui argumentar-se d'una manera raonable. I jo crec que aquí l'únic punt que realment fa de frontera és el tema de la unilateralitat i el referèndum no acordat. Jo crec que si en aquí es troba, perquè s'ha d'explicar molt bé, també s'ha d'explicar molt bé a Catalunya, en aquella part de la ciutadania de Catalunya, que quan va viure el 2017 ho va viure des d'una perspectiva absolutament negativa, no perquè no era independentista i no acabava d'entendre que la unilateralitat els deixés sense veu, no? I sense vot i sense criteri. I jo crec que aquí aquesta és l'element desllorigador, i si finalment això pot arribar a un bon port i hi ha una argumentació que ens permeti a tots superar aquest conflicte, segurament tindrem futur, un futur molt positiu i molt llarg, no? I jo crec que aquesta és una clau imprescindible.
I aquí és clau no associar referèndum amb unilateralitat, perquè el referèndum és fruit d'un acord i evidentment és una crida a les urnes de la gent. Una cosa és dir referèndum unilateral, però el referèndum no té per què anar vinculat a la unilateralitat, sinó que pot ser motiu de l'acord en dues parts, i fins i tot, segons a quin jurista t'escoltes, no cal tocar la Constitució espanyola per incloure un referèndum acordat, no?
I la negativa al referèndum també pot ser unilateral.
Clar.
Al final, una cosa unilateral és simplement que no es posen d'acord dues parts. Per tant, negar-te al referèndum també pot ser unilateral. Per tant, si jugam amb les paraules, i podem jugar per les dues bandes, pels que estan a favor del referèndum o els que estan en contra. Jo crec que ara mateix totes les persones que proposen un referèndum sobre la taula i que volen que arribi a bon port, i jo crec que Pere Aragonès amb això dirà alguna cosa ara quan parlem del debat de política general, però en qualsevol cas sí que és veritat que jo crec que és claríssim que qui posarà davant del referèndum és un referèndum pactat. I jo crec que ara el que hi ha l'oportunitat, més enllà de l'amnistia, que jo crec que això hi ha molts, la donem per descomptat, encara que el nom no faci la cosa, però en qualsevol cas jo crec que ara el que es veurà és que la demanda serà de referèndum pactat. Per tant, tornem al referèndum pactat d'abans de l'1 d'octubre.
Enric, per tant.
Sí, aquí avui hi ha un tema molt interessant que l'Isabel i el Jordi heu plantejat. Deia Jordi que si no guanyes el centre no guanyes Espanya, no? I això s'ha demostrat justament en les darreres dues eleccions. El PP, aquest viatge al centre, no el farà repetint coses com les d'avui en relació a la manifestació d'ahir. Han dit una immensa majoria d'espanyoles es van manifestar ahir a Madrid. Clar, això es perd del món de vista. Per molt que 60.000 o 40.000, segons les fonts, fossin moltes persones, que és veritat...
Més dels que s'esperaven, perquè
sí,
parlaven de 10.000.
Però en el cas màxim de 60.000 persones no és la immensa majoria d'espanyoles. I, per tant, tenen una mirada molt curta, i per tant això s'ho han de treure de sobre i han de començar a fer la mirada àmplia, i això em porta a la següent reflexió. I ara em direu que t'has fumat o que has begut, no? Però
però no participis, Enric.
Sí, però fixeu-vos, li pot convenir al Partit Popular que aquest tema de Catalunya es resolgui, perquè el viatge al centre li serà més curt. És a dir, si ara se soluciona el tema de l'amnistia, hi ha un acord de claredat, digueu-li com vulgueu, en relació a una consulta, un referèndum, també diguem-li com vulgueu, al PP se li, com deien allò de les equacions, se li despeja una de les incògnites i li facilita tornar a un discurs més central.
Se li fa la feina.
Se li fa la feina. I d'aquí 2-3 anys, quan ja de tot això passi, com ha passat amb els indults, que ja ningú en parla, quan hagi passat tot aquest temporal i tornem a parlar de la dreta i de l'esquerra, de la fiscalitat, tornem a parlar dels ajuts a les escoles, tornem a parlar d'una cosa i de l'altra, i no de que els catalans són molt dolents o de que els bascos són molt dolents, i amb això també un parèntesi, ja ningú parla d'ETA excepte d'algun xalabrat que continua traient el tema, però...
Bueno, mira, aquesta última setmana precisament sí que se n'ha parlat.
Però això no arrossega ni un vot. Aquest tema d'ETA ja no arrossega ni un vot. Com esperem que aquest tema de Catalunya, amb aquests dos aspectes, si es treu de l'equació, pugui ajudar el PP en aquest camí cap al centre. Mentrestant, estan amb aquest miratge de dir que ahir hi havia la immensa majoria d'espanyols al carrer.
Passen 4 minuts de 2:15 de la nit. Deixeu-me que canviem de tema. Com dèiem, també hi ha debat de política general i abans d'acabar m'agradaria també parlar del que ha passat amb aquest gag de TV3, de la Verge del Rocío, que finalment doncs, el jutge ha decidit que no és un delicte i que es contempla dins de la llibertat d'expressió. Ara de seguida en parlem, abans fem una pausa.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Quins cracs aquests de Sud Renovables! Que bé que ens han instal·lat! Es nota que saben tractar plaques solars com nosaltres. A Sud Renovables hi treballen des del 2005. Van ser dels primers. Són experts en energia solar.
Doncs vinga, a prendre el solet i estalviar la factura de la llum.
Entra a sud.cat i et carreguem de bona energia. Sud Renovables.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC 1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
El 30 de setembre i 1 d'octubre torna a Manresa la Fira del Vehicle d'Ocasió, estrenant nova ubicació. Una selecció de més de 250 vehicles estaran exposats al passeig de Pere III de Manresa. Vehicles de gerència quilòmetre zero, de cortesia, tots revisats i amb garantia i a un preu especial. Regalem 3.000 euros en premis per la compra de vehicles. Més informació a firamanresa.cat.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Avui el temps portarà un nou anticicló que caurà amb força sobre els tallers Rodi Motor Services en forma d'oferta en pneumàtics econòmics. Perquè fins al 30 de setembre, si compres pneumàtics econòmics, fins a 20 euros de descompte et cauran del cel. Localitza el teu taller Rodi més proper i gaudeix del teu descompte en pneumàtics econòmics. Recorda que 20 euros de descompte et cauran del cel. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
A RAC 1, no ho sé. Amb Anna Ballonesa.
Les 9:36 de la nit, ara de seguida parlarem de tot això que dèiem, però abans deixeu-me que anem un moment cap a RAC+1, perquè ja us ho hem dit al principi, aquesta hora s'està jugant aquest partit de l'Espanyol, que està al camp del Tenerife. Connectem amb l'Edu de Batlle. Edu, bona nit.
Hola, Anna, bona nit. I està perdent l'Espanyol, eh? A 10 minuts per arribar al descans, Tenerife 1, Espanyol 0. El gol que ha anotat al quart d'hora el català del conjunt canari, Enric Gallego, després d'una errada que sortirà als resums de pífies del final de temporada del porter de l'Espanyol, Pacheco. Li ha regalat la pilota al davanter del Tenerife a la frontal i només l'ha hagut d'empantar per fer l'1-0. L'Espanyol ha tingut més oportunitats que el conjunt canari, però tot i això està espessot, no està trobant amb facilitat la porteria rival. De moment perdent l'Espanyol, que cauria a la quarta plaça si això acaba així. Encara falta molt. 10 pel descans, Tenerife 1, Espanyol 0.
Gràcies, Edu. Doncs seguirem de prop també el resultat d'aquest partit. Que vagi bé, bona nit.
El favor del Tenerife, el 35 i mig.
Bé, doncs, aquesta, de moment, resultat negatiu, com dèiem, per l'Espanyol. No, abans de parlar de tot això que dèiem, d'aquest gag de l'està passant, demà sabeu que aquí a Catalunya comença aquest debat de política general. Sí que sabem, evidentment, que Pere Aragonès farà referència, evidentment, a l'autodeterminació, perquè, com hem dit aquests últims dies, l'amnistia ja la donen per feta. No sé si creieu que avui, no sé si heu sentit les paraules de la portaveu de Raquel Sans, si això estava premeditat, o Esquerra ha tirat una mica pel dret dient que hi ha aquests documents signats de l'amnistia.
Bueno, jo crec que al final, a veure, contestant la teva pregunta i connectant-ho amb el tema del debat de política general, per començar, jo crec que Esquerra necessita passar pantalla amb el tema de l'amnistia, i el que necessita és tenir una proposta forta que vagi més enllà de l'amnistia, que ja tothom dona per fet. Per tant, el president Aragonès el que té davant és una, és un faristol, mai millor dit, no? Un públic perfecte, un espai perfecte per poder anar una mica més enllà i dibuixar quina és la seva proposta en l'àmbit nacional. Jo crec que al final els debats de política general són debats, no? I el Jordi els coneix molt, molt bé, però en qualsevol cas són debats en què fas balanç de l'any que portem, i recordem que l'any que portem, sobretot l'últim any, el que ha caracteritzat aquest govern és que ha sigut un govern monocolor, perquè al final fa just un any, no? Va ser just després del debat de política general, recordeu, amb tot aquell doncs aquella picabaralla vinculada a Puigneró, a les paraules, no? Per tant, a Puigneró, la destitució de Puigneró amb Batet, no? Etcètera. Llavors, fa un any just que és un govern només d'esquerra. Per tant, el que farà el president Aragonès és, per una banda, fer balanç, i per l'altra, proposant coses de futur. I en aquest futur, el president Aragonès només té dues, o té dues coses que ha de plantejar. Quin model de país vol i què fa amb el conflicte polític. Si tothom ja dona per fet des de fa molts dies que l'amnistia està sobre la taula, seria absurd que demà el president sortís i només parlés d'amnistia. En el fons, jo crec que d'amnistia pràcticament en parlarà poc. Jo crec que això és una pantalla que donarà per fet i tirarà, no? I tirarà amb aquesta proposta que avui ja ens avançaven, que era més vinculat a tot el tema del referèndum. A partir d'aquí, jo sí que diria que demà veurem un president que, no? I des de la part que em pertoca a mi, més de l'oratòria, no? Discurs polític, Pere Aragonès és un president molt racional. Llavors, es mou bastant bé en aquests debats quan es tracta de parlar de model de país. Segurament no és un president que enalteix les masses, però en canvi, quan es tracta de parlar de model de país, o fins i tot, recordeu ja que l'any passat vam tenir una sorpresa grata que vam parlar també tots nosaltres en aquesta taula, que és com fa les rèpliques, no? En aquest moment de contrastar les idees i de poder reivindicar-se davant de les crítiques dels partits polítics, és veritat que aquí tenim un president ràpid. Ara, a Esquerra se li gira molta feina, perquè al final, si està parlant de votar, ara mateix, com es pot parlar de votar i com es pot parlar de referèndum si l'independentisme està totalment dividit? En el fons, crec que dels últims 6 anys és el moment pitjor per fer un referèndum. Per tant, a Esquerra, el govern i els independentistes els gira feina, perquè si volen votar també s'hauran de posar les piles i hauran de començar a fer una estratègia per realment guanyar un referèndum si aquest referèndum es donés. No, jo ja estic anant a 3 pantalles, Anna, com veus, però en qualsevol cas crec que demà serà interessant veure de quina manera planteja i si recupera la idea de l'acte o de l'acord de claredat, o ja fins i tot acaba evolucionant una mica més amb aquest acord de claredat que ell s'ha estat no, escudant durant aquest últim any.
Demano que sigui un palet breu. Jordi.
Doncs jo, home, estic molt d'acord amb el que has dit, i jo crec que Esquerra hauria de retrobar-se.
Canviar el focus, al final.
És que ara surten dient, nosaltres ja negociàvem, nosaltres ja fa un any que ho dèiem, i surten enfadats, i surten com que els han pres el nòvio, no? Els han pres la nòvia. Quan si només tires uns mesos enrere i aquí havia, es trenca el govern, que Esquerra es pensava que ja els anava bé, perquè no van fer massa cosa per impedir la ruptura, però llavors es troben amb unes municipals que no els hi caben d'anar bé, i amb unes eleccions al Congrés que fan que la clau la tingui Junts. Llavors, lluny de resituar-se, es dediquen a dir que ells això ja ho deien i que ells sí que ho feien bé, i home, resituat, a vegades això passa i t'has de moure, no? I per tant, a veure si demà són capaços de situar algun element polític, perquè jo diria que, tot i que gairebé sempre surto bastant en defensa del president Aragonès, perquè per l'edat que té, en la situació que han heretat d'exiliats, repressió, etc, i un govern minoria, aguantar la institució sense fer massa errors,
amb 33 diputats,
això té un mèrit. Ara, i amb el que dèiem de l'agenda, és a dir, hauria de començar a explicar, per si no torna a ser president, què explicarà als seus nets de quan va ser-ho? És a dir, per jo crec que en aquests moments encara no té cap guany clar que pugui dir jo com a president vam assolir això, en aquest moment això no encara ho té. Perquè si estem parlant d'amnistia, sobre un escenari, que és que qui presentaria Esquerra Republicana a les properes eleccions. Perquè amnistia vol dir que tots els que estan ara que no es poden presentar poden tornar a ser candidats. I en el cas de Junts, jo podria fer una teoria, en el cas d'Esquerra crec que Oriol Junqueras possiblement pensarien que és el seu millor actiu. Per tant, en aquest sentit, no li vull posar més pressió al president, però que sí que el president també ha d'orientar a dir, en cas que em toqui ja passar la història, amb què hi passo, amb quin fet
llegat,
polític
deixo
de llegat. Exactament.
Isabel i Enric.
Bé, jo crec que que sí que traurà pit de la feina feta, tot i que perquè el fet d'haver governat en solitari li ha implicat també unes determinades rèdits. És a dir, jo crec que el president Aragonès demà pot treure pit d'una determinada feina feta. També és veritat que la capitalització del moment històric polític l'està fent Junts per Catalunya, però no es pot obviar el camí fet per Esquerra Republicana, i jo crec que aquest camí fet el PSC o el PSOE li ajudarà a treballar-lo. És a dir, jo penso que mirant d'aquí un any i mig vista, tots aquí s'estaran jugant la presidència de la Generalitat, i demà el president Aragonès traurà pit i estarà pensant en quin és l'argument i com pot anar treballant perquè d'aquí un any i mig pugui tornar a ser president del govern ell o, si no, Esquerra Republicana. I jo crec que en aquest trajecte la feina feta i la marcar diferència amb el que ha reivindicat Junts i el que ha estat fent Junts des de l'oposició, que jo crec que ha sigut una oposició absolutament estèril, crec que d'alguna manera demà també sortirà en el discurs de Pere Aragonès.
Enric.
Jo, per no repetir algunes coses, però bueno, situar el tema del relat, allò que es parla, l'ha guanyat Junts en el tema de l'amnistia, per tant, efectivament, no crec que hi posi massa cullerada amb això, i hi posarà més amb el tema de l'acord de claredat, que sí que és un tema acunyat per ells, no? Un tema que és més seu. Aquí el problema és, o el tema és que tot això queda eclipsat pel debat d'investidura de Pedro Sánchez, no de Feijó. I per tant, aquest any de legislatura catalana, per tot el que es pugui parlar demà, o que pugui dir Aragonès demà, quedarà eclipsat pel futur, perquè el que esdevingui d'aquest acord d'investidura també esdevindrà els plans aquests que pugui tenir tant Esquerra Republicana com Junts, com qui sigui, no? I després, aquí hem de parlar de l'elefant a l'habitació, el PSC. El PSC va donar la majoria per aprovar uns pressupostos amb una sèrie de condicions. Demà veurem què diu el president d'aquestes condicions, i és un president d'un govern molt minoritari i que, per tant, està en mans d'altres, especialment dels socialistes o de Junts, per seguir endavant. Per tant, jo crec que veurem un president que intentarà fer un balanç i treure pit, però que estarà molt condicionant per aquests dos factors.
Passa un minut de 9:45 de la nit. En tot cas, doncs, a partir de les 10 del matí, volia dir, de demà sentirem el president Pere Aragonès, doncs, com defensa tots aquests punts, evidentment també d'altres. Avui hem sabut que s'anunciarà també aquest xec de 70 euros per material escolar, tant de primària com s'amplia també els cursos de l'ESO. En fi, hi ha altres qüestions que segur que explicarà demà el president. Però avui, abans d'acabar, volia preguntar-vos per una altra qüestió, i què té a veure amb això que sentirem ara.
Llevo 200 años. Sí. 200! Ni dia ni any. 200 años. Sin poder echar un polvo como Dios manda.
Ja sabeu de què estem parlant, d'aquest gag de l'estar passant de TV3 després d'aquests mesos d'una mica d'incertesa. Avui sabem que el jutge de Sant Feliu de Llobregat ha dit que això no és un delicte, que és llibertat d'expressió, que es va fer dins d'un context satíric i que, per tant, doncs, no entraria dins la tipologia de delictes. Volia fer una ronda ràpida. Què en penseu de tot plegat, el que ha passat amb aquest cas? Si hauria d'haver arribat tan lluny o es podia haver quedat en una fase anterior, Isabel?
No pot quedar-se en una fase anterior si algú posa una denúncia. És a dir,
no, vull dir el fet que hi hagués algú que posés una denúncia.
Exacte, inevitablement. El que passa que em sembla que en varen parlar en el moment que va haver la denúncia, no? I jo diria que tots els de la taula vam estar d'acord que segurament no hi hauria cap tipus de recorregut, perquè realment s'emmarca en el marc del que és la llibertat d'expressió, que és un dret fonamental que tenim doncs reconegut en la Constitució, no? I jo crec que en aquí, com en moltes altres situacions, aquí és evident que hi ha una... és un gag còmic que s'embarca exclusivament en això, no? El que passa que el recorregut per part d'aquells que posen la denúncia sempre és un recorregut tendenciós i publicitari. Van aconseguir el seu objectiu, però després, finalment, el jutge, doncs, un jutge com tants altres que en tenim, doncs, ha decidit, doncs, de manera lúcida que això s'arxiva, no?
Eulàlia.
Sí, jo diria llarga vida a l'Estava Sant, llarga vida a l'humor i llarga vida a fer bromes de baix cap a dalt, i està bé que un jutge ho digui, també hauria pogut passar que caigués en mans d'un altre jutge que volgués una mica més de guerra. I us recomano el gag que va fer sobre Santa Eulàlia, ja que són més cap de setmana de festes de la Mercè, deixeu-me fer la meva petita reivindicació de patrona, també em va fer un molt bo amb Santa Eulàlia que és deliciós, i per tant jo crec que avui al final el que s'ha fet és el que tots ja sabíem, que és sentit comú.
Jordi.
Jo en primer lloc donar suport als que patien el tràngol personal, encara que diguéssim que no arribaria enlloc, el Toni i companyia, sempre és una mala estona que hagis de davant d'un jutge i tot plegat. Dit això, és llibertat d'expressió, sense cap mena de dubte, doncs ja està. Dos, també vull dir-ho, per mi és de mal gust, i però el que potser és més greu, per mi, que és molt poc original ficar-se sempre amb l'Església Catòlica. Crec que s'ha de poder dir tot. Ara, si em dius, molt breu, és llibertat d'expressió i me n'alegro molt.
Home, però la Judit cada dia, la Judit Martín, cada dia fa un personatge diferent i potser, no ho sé, ara no tinc el càlcul fet, però potser un 5% és personatges que tenen relació amb l'Església.
Ara hauríem maló, que tampoc soc portaveu de res. Però quan es posen amb les religions, diguem-ho així, només es posen amb una, que saben que no passa res. Llavors, en la crítica social i en l'humor, hi ha un debat a fer. És a dir, contra els que no passarà res ens hi posem sempre, però ens hi posem sempre, sí, encantat, és llibertat d'expressió. Però si vas a riure't de la religió d'algú, hi ha gent que hi creu, n'hi ha més d'una, i sempre rep una. Jo crec que aquest és el debat que realment els còmics han d'afrontar, de dir, ens atrevim amb tot perquè és llibertat d'expressió i és humor, i l'humor ha d'incomodar, com per exemple a mi, quan jo dic que és de mal gust, m'incomoda, i per tant, però m'agafo rient perquè és humor, i són capaços d'en riure's de coses que està bé que em moguin, no? El tema és, quan es posen religions, normalment no ho fan amb totes. No estic ara invocant a que es posin amb segons quin tipus de religió, que no perdona i que és agressiva, etc. Però sempre
no
és el mateix.
No sé si no ha fet el Dalai Lama, eh? Ah, mira,
sí,
va fer un gag amb el Dalai Lama.
I en relació als musulmans, segur que també hi he vist.
No estic tan segur del tema de l'Islam.
De fet, van fer una repassada, el propi Polònia, van fer una repassada de gags que on s'havien posat amb religions, i no recordarem el cas tràgic de Charlie Hebdo, i divendres passat, el pregó de la Mercè, doncs va ser també, en relació a una altra religió, doncs un pregó molt, molt crític, no? Jo només dic que estic content que un jutge hagi dit el que ha dit i que senti precedent, i que ens relaxem-nos tots una mica i riem més, que jo crec que és bo per la salut i per la societat.
Clar, diem, no és la primera vegada que passa, i també, Isabel, tu ho deies, a vegades aquestes coses, no, presentar aquest tipus de denúncies es fan amb un objectiu propagandístic, no? Per això, qui va presentar aquesta denúncia és el grup ultracatòlic d'advocats cristians, i avui la Mireia Ardèvol. Mireia, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
Avui has fet una mica algun llistat, no?, d'altres denúncies que també han posat aquest grup, per veure de quin tipus eren i com han acabat, no?
He de dir que n'han posat moltes i us n'he triat 5, de moment. La primera va ser una querella contra l'actor Willy Toledo per fer servir una expressió malsonant contra Déu i la Verge en una publicació al seu Facebook l'any 2017. No sé si vols que llegeixi què deia aquesta publicació,
bueno,
o ens ho saltem.
Podem dir.
Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María.
I això ho va fer en un post al seu Facebook, eh?
L'any 2017, sí, i la justícia va absoldre l'actor després.
Què més? Què més
hem trobat? Una altra querella contra la poetessa Dolors Miquel i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per això.
Mare nostra que esteu en el cel, sigui santificat el vostre cony, l'epidural, la llevadora, vingui a nosaltres el vostre crit.
Bé, segur que molts de vosaltres recordeu també aquest moment, va ser molt polèmic, no?
Sí, es tracta d'una versió del Pare Nostre que va interpretar la Dolors Miquel en l'entrega dels Premis Ciutats de Barcelona del 2016, i l'Audiència de Barcelona va confirmar la inadmissió de la querella i la va arxivar després.
Per tant, tenim, en el primer cas, l'actor va quedar absolt, i en el segon cas no va admetre la querella, es va arxivar.
Exacte. Número 3 cas, de la meva tria, querella contra el còmic italià Leo Bassi, per això.
Es con grande entusiasmo.
Aquest no el recordo tant.
És una imitació que va fer el 2012 a Valladolid del Papa de Roma, i finalment la querella va quedar arxivada, una imitació de Leo Bassi al papa de Roma.
Una altra, va.
Una altra, querella contra una drag queen per l'ús de símbols religiosos durant la gala drag queen de les Palmes de Gran Canària del 2017. Finalment es va arxivar la causa perquè no hi van trobar cap ànim ofensiu i a més van condemnar l'associació a pagar les costes de l'apel·lació.
I l'últim que has triat per aquesta selecció d'avui?
Un recurs contra Correus per evitar la sortida i la venda al públic del segell homenatge pel centenari del Partit Comunista d'Espanya. Això va passar l'any passat. Després de suspendre cautelarment l'emissió durant uns dies, finalment la jutgessa va desestimar la querella, va obligar advocats cristians a pagar les costes i el segell es va revalorar i es van esgotar les existències en menys d'un dia.
En aquest cas és curiós, perquè sí que la resta d'exemples doncs, tenien un component clarament religiós, però aquest era l'homenatge pel centenari del Partit Comunista. Isabel, què volies dir?
Jo només vull dir una cosa, i és que suposo que tots teniu a la memòria Pepe Rubianes, no?
Sí.
I els absoluts gags desproporcionats, exagerats, genials, que hilarants, amb l'Església, amb la monarquia, amb tots els valors que semblen intocables, precisament perquè són intocables s'han de poder tocar, no? I jo crec que és l'únic que... Mira, vull fer una reivindicació de l'humor de Pepe Rubianes, on, bueno, el conyo i l'Església i el rei i tot allò que hagués necessitat reverenciar, precisament era doncs, un dels màgics de l'irreverència per personalitzada, no? I jo crec que està molt bé que això es pugui dir, que es pugui fer, i que hi hagi gent sensata i gent insensata que ho denunci i després gent sensata que posi fre i que al marc de la Constitució ens doni aquesta necessitat i dret fonamental de la llibertat d'expressió.
És que la Mireia ha fet aquesta selecció de 5, Mireia, però hi ha una llarga llista d'altres casos que també han quedat en no res,
sí.
No?
Us en dic unes quantes més, si voleu.
Un repàs ràpid.
Querella contra 5 activistes de Femen per irrompre en una marxa contra l'avortament a Madrid. Diverses querelles contra l'artista Abel Azcona per les seves exposicions i una performance titulada Ment que denunciava la pederàstia a l'Església. També recurs contra 3 dones a Sevilla per fer una processó de Setmana Santa amb la figura d'una vagina de 2 metres. Querella contra l'Ajuntament de Valladolid per limitar l'aforament als llocs de culte a causa de la pandèmia del coronavirus. A mi aquesta m'ha sorprès, que no la tenia gaire al cap abans. Una altra querella contra l'Ajuntament de Sevilla per hissar la bandera LGTBI en una rotonda en commemoració del mes de la diversitat sexual.
En una rotonda, qualsevol, no era...
Una rotonda. Uh-huh. Querella contra l'Institut d'Educació Secundària Manuel Alcántara de Màlaga i la Conselleria d'Educació de la Junta per impartir uns tallers d'educació sexual que, segons ells, promovien l'avortament. I una més, una última que he seleccionat, querella contra l'entrega de llibres de temàtica LGTBI a biblioteques d'instituts de Castelló per part de l'Ajuntament.
Com van acabar?
Totes aquestes van acabar en un no-res, en paper mullat. I moltes més n'hi havia. O sigui, això és una tria de tot el que han fet
exemples.
Aquest grup. Sí, jo crec que amb la jurisprudència que hi ha, sempre i quan no s'inciti a l'odi del que senten altres persones, tot s'hauria, crec que gairebé tot s'hauria descartar, perquè és evidentment que és, per sobretot ja, la llibertat d'expressió, no? Però com que ho he vist que us quedeu una mica parats, també crec que és llibertat d'expressió dir... però a mi ho trobo de més o menys de mal gust o sempre és,
sí.
Sempre és
el mateix. L'únic que aquesta llibertat d'expressió gasta uns quants diners públics i unes quantes hores de la justícia que es podrien invertir en altres coses.
Sí.
I, que això, no, i en aquest sentit hauria d'anar tot més ràpid. És a dir, si hi ha aquesta jurisprudència, ja els jutges ja ho saben, de la mateixa manera que entra la denúncia, al cap de 2 dies es rebutja. I no estem 2 mesos, 3 mesos, quants mesos portem en aquesta història.
Sí, uns quants més, em sembla.
Bellugant el tema, és a dir, fora. Vull dir, si ja està clar que no, doncs no fem perdre el temps a la justícia, no fem perdre el temps a la gent.
En tot cas, aquesta entitat ja juga això, també, no? Perquè, evidentment,
és el seu objectiu.
Els resultats que estem veient no són gaire satisfactoris i en canvi continuen insistint-hi, no?
Els hi fa publicitat, no? Potser.
Bueno, jo crec que al final aquesta també és una... No, quantes vegades no ens hem trobat, no? En situacions en què un ja sap que està perdut, no? Però que fa un gest perquè precisament surti a la premsa o surti a la televisió o se'n parli d'ell, etcètera, etcètera, no? Tu, Enric, en tens molta experiència per això. Llavors, jo, el que tu ara parlaves, que em sembla un debat interessant, no? Com la justícia pot dirimir més àgilment qüestions que són doncs que estan ja molt té una jurisprudència molt evident, no? Bueno, doncs aquest serà segurament un debat que hauríem de tenir molt profundament, no? La justícia necessita poder tenir els recursos necessaris com perquè això sigui així, no?
I aquí igual la intel·ligència artificial ens pot
bueno,
ajudar.
Bueno, això de la intel·ligència artificial mereix
perquè
un debat.
Perquè hi ha querelles ciclostilades, eh?
Bueno, i bueno, hi ha de tot ciclostilat, eh? Articles, això, llibres, documents mèdics, una barbaritat. Una
deixem per un altre dia aquest debat. Mireia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé. 2 minuts per arribar a les 10 de la nit, fem una darrera pausa i de seguida tanquem la tertúlia del 9C i actualitzem la informació.
Arriba l'edició 111 del CSIO Barcelona. Del 28 de setembre a 1 d'octubre al Reial Club de Polo de Barcelona. El concurs de salts més important del món amb els millors genets, amazones i cavalls del moment. I l'increïble Polo Park, l'espai verd més gran de la ciutat destinat a l'entreteniment familiar. Gaudeix de propostes gastronòmiques, village market, actuacions musicals, exhibicions equestres i el Pony Park pels més petits, amb el patrocini de La Vanguardia.
RAC 1.
Anem a Madrid, última hora, perquè ara Laia Coll ens demana passes de les Roces. Què passa, Laia?
M'estan informant que la federació està enviant nous bitllets a les jugadores i les està convocant a València.
Com? Perquè... ha estat una reunió llarguíssima que ha acabat, atenció, passades les 5 de la matinada, a Oliva, i era Oriol Jové.
Perquè els han assegurat que s'ho aplicaran canvis estructurals tal...
Comença la roda de premsa d'Alexia Botellas i d'Irene Paredes.
Bona tarda, Alexia. Laia Coll en directe al versió RAC1. Si ens pots concretar quins canvis heu acordat.
Si hi ha això ha fet que les dones vegin que pot servir de guia. Crec que ja ha valgut la pena, llavors.
RAC 1, on passen les coses.
Tots som 1. El minut a minut de RAC 1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC 1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1.
Escolta.